Tornant al tema de la tosferina, ens fèiem ressols a punts. Aquesta dada que ja hem repetit diversos cops aquest matí, que els casos s'han multiplicat per 13 en aquests 3 mesos que portem d'any en comparació amb l'any passat. Entre gener i març d'aquest 2024 se n'han diagnosticat més de 7.200, mentre que en tot el 2023 en van ser només 560. Són dades de l'últim informe de l'Agència de Salut Pública que recull avui el periòdico. Senyor Jansà, director de Vigilància i Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Senyor Jansà, abans de tot, per qui no ho sàpiga, què és exactament la tosferina?
La tosferina és una malaltia respiratòria infecciosa que pot afectar qualsevol edat, però que sobretot és important quan afecta a nadons, a infants menors de 6 mesos, i està produïda per un bacteri. Així com hi ha altres malalties respiratòries com la grip, com els constipats, que els produeix un virus, aquest és un bacteri que es diu Bordetella pertussi i havia estat una malaltia molt greu, que ho comentàveu abans, que sentia que deia que pensava que ja estava erradicada o que ja no existia, però, i ara afortunadament no és una malaltia greu en general, pot haver-hi alguna excepció, gràcies a la vacunació, que es coneix la malaltia i que també es poden fer intervencions del que se'n diu quimioprofilaxi, que vol dir prevenir els contactes d'una persona que està malalta.
Val, per tant, no estem parlant d'una malaltia greu, per tant, bones notícies en aquest sentit, però, clar, ha augmentat de forma claríssima, està augmentant de forma claríssima això, senyor Jansà, què es pot deure?
Això té uns cicles, és a dir, a Catalunya i a Barcelona, també el 2015, ara fa uns 7 o 8 anys, doncs també va haver-hi, una mica més, i va haver-hi una pujada. És una malaltia que la forma que té de presentar-se al llarg del temps fa aquestes onades i fa aquests pics. I ara estem assistint a una nova situació d'aquestes característiques. Suposo que hi deu haver hagut diverses hipòtesis que es deuen haver comentat també aquí i en altres entorns, el fet de que durant un temps hem estat potser més protegits per les mesures higièniques que hem tingut en relació a la pandèmia i després els virus respiratoris tornen a expressar-se i tornen a transmetre's entre les persones.
Una mica com allò que dèiem de la grip, no?, amb aquestes festes de Nadal, que és una mica que el nostre cos havia com oblidat, en certa manera, la manera de combatre-la.
Sí, en certa mesura sí, les vacunacions, tot i que la vacuna, evidentment, és un adjuvant important a l'hora de donar-nos un reforç immunològic per prevenir-la, i en el cas de la tosferina, doncs també es va adaptar i actualitzar el calendari vacunal no fa molt, i per tant, doncs, la vacuna ens dona una certa protecció, el que passa que no és una vacuna que ens doni immunitat completa, sinó que ens millora la simptomatologia i també evita la transmissibilitat o el contagi.
Podem repetir els símptomes que provoca, senyor Jansà?
Sí, és una malaltia que bàsicament té tres fases. Té una primera fase que és com un refredat, que pot donar febreta, normalment febrícula, és a dir, fins als 38 graus, o no sol arribar-hi, 37, 37 i mig, i una tos ocasional, però és una tos no productiva, una tos seca, no? I aquesta fase inicial pot durar una o dues setmanes, i aquí és sobretot quan hem de tenir cura, i moltes vegades és quan no es diagnostica, i és molt contagiosa, sobretot moltes de les malalties respiratòries que es transmeten per gotes o que es transmeten per aerosols. En aquestes fases inicials és quan són molt contagioses i és quan sovint les confonem amb un refredat i per tant no fem més que tractament simptomàtic. En comptes d'iniciar el tractament que ve a fer els contactes, però és difícil, és a dir, és difícil poder fer la prevenció de seguida. La següent fase, és la següent etapa, és la que s'anomena la paroxística. Paroxística vol dir més explosiva, i és quan la malaltia té la màxima intensitat, amb una tos que va augmentant tant en freqüència com en gravetat, i són normalment atacs de tos molt forts, no? És una persona que comença a tossir, que tos durant molta estona, i en els infants, sobretot en els nadons, és quan sentim aquella mena d'estridor respiratori, no? És com un gall que feien els nadons quan estaven més afectats, no? Aleshores, les persones amb tos ferina poden estar bé entre episodis de tos, entre aquests atacs de tos estan bé, i sobretot un aspecte a tenir en compte és que això sol empitjorar a la nit. És a dir, uh-huh. persones que es desperten d'hora a la nit o que poden produir-se fins i tot per la mateixa atac de tos, per al sistema, per la proximitat en el sistema que és productor del vòmit, es poden produir vòmits, nàusees, ofec i moltes vegades un cert esgotament, no? O una sudoració després de la tos. Uh-huh. I de vegades en aquesta fase paroxística també pot haver-hi una mucositat espessa. No es dona sempre, però es pot donar.
I com es tracta? Com es combat?
Bueno, la malaltia hi ha el mateix tractament que es fa per la quimioprofilaxi, es fa pel tractament de la malaltia. Es dona un antibiòtic, uns que es diuen de la família dels macròlids, i aquests antibiòtics, normalment ara, sobretot en els darrers anàlisis, es recomana més la citromicina, és amb una pauta determinada, vull dir, això quan les persones necessiten el metge d'atenció primària, doncs ja els hi posarà el tractament directe. I hi ha bàsicament tres fàrmacs dins d'aquesta família que es poden donar amb els principis actius, i després hi ha una altra família de fàrmacs en el cas de que hi hagi al·lèrgia en aquests antibiòtics. Mm-hmm. I insisteixo, en ser un bacteri, doncs es tracta amb antibiòtics.
Avui hem llegit al periòdico que la major part dels casos són en nens d'entre 10 i 14 anys.
Per sí. Què? Bé, normalment és perquè, com que hi ha la pauta vacunal, acaba, em sembla que la darrera és en els 6 anys, entre... Sí, la vacunació es dona als 6 anys i després hi ha un recordatori en els 14, no? Uh-huh. Aleshores, és en aquesta fase entre els 6 i el recordatori, és a dir, més enllà, ja apropar-nos als 14 anys, abans que es doni el recordatori, que es presenten la majoria dels casos perquè hi ha una certa pèrdua de la immunitat que dona la vacuna. Això és el que explicaria que hi hagi més casos en aquesta franja d'edat.
Es recomana la vacunació també a persones gestants i nadons de menys d'un any de vida. Clar, aquesta recomanació s'està complint realment?
El nivell de cobertura va augmentant, i sobretot a pediatria i atenció primària, doncs la recomanació és prou clara i la gent se segueix. Ara, les dades de cobertura en dones embarassades i en nadons són importants. Uh-huh. Les cobertures de vacunació dins dels calendaris sistemàtics sobretot són bones quan les mares tenen cura dels infants, i quan dic les mares i els pares, i també doncs quan en embarassades, no? Perquè hi ha el seguiment de la dona embarassada, i per tant la recomanació de la vacuna forma part del seguiment, no? I més ara que hi ha una especial cura, una especial atenció en aquesta situació de brot.
De moment s'assegura que la tos farina no està saturant el sistema sanitari aquí a Catalunya, però, senyor Jensà, això podria arribar a passar, o és un escenari que podem descartar de totes ara per ara?
Sí, jo crec que és un escenari bastant descartable.
Perfecte.
Perquè, a més, ara hem arribat ja a una fase d'estabilitat, és a dir, que no hi ha un increment, sinó que estem en aquella fase d'una certa oscil·lació o una mica de ballada en el nombre de casos. Mm. I no, és a dir, les malalties en principi que estan cobertes per vacunacions sistemàtiques és molt, molt poc probable, és a dir, impossible, no hi ha res en aquest món que generin grans nombres de casos, no? Mm. O sigui, quan es donen aquestes situacions tan extensives com la de la pandèmia és perquè són malalties noves, no conegudes, o en el que els humans s'hi exposen per primera vegada, i que no hi ha eines per controlar-ho. Quan les eines estan a mà, les epidèmies i les pandèmies comencen a controlar-se i a davallar, i després passen o bé a situacions que ja esdevenen endèmiques, és a dir, freqüents, o situacions que desapareixen, diguem-ne, del mapa de malalties i poden tornar a aparèixer o no més endavant en el temps. Mm-hmm.
Per fer-nos una idea també, senyor Jensà, última pregunta, si algú de nosaltres agafa tos farina, de quant temps podem estar parlant des que ens infectem fins que ens podríem recuperar del tot?
coma és llarg, eh? És a dir, que poden, a vegades poden passar fins i tot 12 setmanes, eh? És a dir, ja, seria ja més en el període convalescent, sobretot ja els primers 21 dies, que és quan la malaltia pot ser infecciosa i per tant quan, o contagiosa, i és quan el tractament pot ser més efectiu. Però després en el que se'n diu la fase de recuperació, és a dir, fins que una persona ja està totalment bé i lliure de qualsevol mena de símptomes, mm-hmm. Això pot ser llarg, eh? És a dir, que no sempre, però pot durar això entre una i 12 setmanes, i és com una situació de progressivament menys tos, els atacs són més espaiats, la intensitat també és menor, i veiem com se'n va anant, no? Però ja dic, molts casos, les persones tenen tos, malestar, i no van al metge o a la metgessa, i van passant la malaltia.
Perfecte. Josep Maria Jansà, director de Vigilància i Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món RAC1.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.